el que volem és xerrar de la nuesa. Escoltàvem ara, els Pet Shop Boys, amb aquesta cançó, It's a Sin, és un pecat. Bé, en part, aquesta lletra doncs, també gira entorn al cos i el que es fa amb ell, i la llibertat de fer el que vulguis amb ell. La nuesa és un estat, podríem dir, una manera de anar pel món que sempre ha estat doncs vestida amb conceptes com pudor, amb conceptes doncs com vigilància en els darrers 2000 anys, no? Sobretot doncs des de l'adveniment doncs del cristianisme i després doncs en l'època doncs més conservadora doncs de l'edat mitja, etc., doncs hi ha hagut una repressió constant al fet doncs de veure el nostre cos despullat. Hi ha aquest llibre d'en Víctor Pérez Flores, que és un més d'aquesta col·lecció de fragments que es diu Assaltar a la Bíblia, que recordeu que ofereix llibres d'assaig sobre temes contemporanis per mitjà de la relectura de passatges bíblics cèlebres. Ho trobem superinteressant, és una manera també de recuperar doncs, textos claus de la nostra cultura, la nostra formació intel·lectual, cultural, com és la Bíblia. Avui volem saludar en Víctor sobre aquest llibre de la nuesa. Molt bon dia, Víctor.
Hola, molt bon dia. Gràcies. Què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. En Víctor és filòsof i dinamitzador cultural, també és doctor en Ciències del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat de Girona. Centra la seva recerca en la història intel·lectual en aquest cas, Catalunya. Escolta, el primer capítol del llibre crida l'atenció perquè l'has titulat Pornografia, que, a veure, no és un, en fi, no és un mot que ens vindria al cap per parlar, sobretot del Nou Testament, així com l'Antic Testament és més o menys sabut, doncs que hi ha una miqueta de tot, ja podria ser des de Tarantino una novel·la eròtica, hi ha tots els temes, però així el Nou Testament, pornografia, no ens vindria al cap.
No, el Nou Testament, jo posaria la mà al foc que no és un llibre, que no és un llibre eròtic i no és un llibre pornogràfic, però sí que en el Nou Testament, per exemple, hi apareix aquella l'execució de Joan Baptista, que va vinculada a aquell ball que fa aquella noia jove que ha esdevingut amb el nom de Salomé i que és un ball que resulta que és el ball dels set vels i tot plegat, que no apareix d'aquesta manera en la Bíblia, però en canvi, històricament, sí que a nosaltres ens ha arribat doncs, farcit d'una libidinitat i d'una voluptuositat que l'hem associat a la femme fatal. I una mica el que vinc a explicar és que realment aquesta nuesa que és potser la primera que ens ve al cap, la de la seducció, no apareix en la Bíblia, sinó que apareix en el lector de la Bíblia. És a dir, és una nuesa que nosaltres posem a l'ull de... És a dir, que està més en l'ull de qui observa que no pas en la pell de qui es mostra. I llavors una mica faig una mica aquesta pensar d'on ens ha vingut aquest pensament pornogràfic. Que a mi em fa l'efecte que ens ve de confondre la fantasia amb el desig. És a dir, llavors, amb un petit fragment bíblic que diu que una nena va ballar i el rei li va agradar tant que li va concedir qualsevol regal, nosaltres ens pensem, per què li devia aconseguir qualsevol regal? Doncs perquè devia ser un ball doncs, molt voluptuós, molt eròtic, i això, diguem, és el pensament pornogràfic, no? aquest imaginar-nos més allà del que ens convé. És per això, una miqueta. Si t'hi fixes, però...
Fer aquest judici d'intencions, no?
Sí, en el llibre, aquest és el capítol ja mig, és a dir, és mig capítol només. Llavors hi ha mig capítol i després per dir que aquesta és una nuesa que no trobarem a la Bíblia, que trobarem a la Bíblia, sí, perdó, al Nou Testament. O l'Evangeli de Marc.
Tu dius que aquest episodi és l'Evangeli de Marc, en part perquè és el primer dels sinòptics, és el primer dels evangelis, i que per tant, en fi, perquè segurament estava doncs, més vinculat als fets, el que realment es va viure.
Bueno, podríem pensar que sí. És a dir, podríem pensar que sí. Tot i que l'Evangeli de Marc, que seria el més proper a la data, s'hauria escrit ben bé 40 anys després dels fets. Per tant, no sé si tu series força gaire capaç d'explicar de manera fidel què va passar ara fa 40 anys. Per tant,
no.
També pot ser que sigui esbiaixat. Oi que no?
No.
Doncs Marc escriu en aquesta situació, però el que sí que és segur és que després Mateu i Lluc agafen Marc i l'editen d'alguna manera per fer cabre una mica els fets amb les seves intencions o amb les seves agendes teològiques. Per tant, sí, podríem entendre que és el que és més fidel, tot i que això ho hauríem de fer com grano salis, perquè no... vaja, és a dir, el que acabo de dir, eh? És a dir, els evangelis han de tenir present que s'escriuen, que ha plogut molt, eh? Després dels fets que intenten relatar.
Sí, ha plogut una sí. Mica. Després també hi ha un altre passatge, en aquest cas d'un jove que fuig d'Espui, nu, quan Jesús és arrestat. L'estitulat sí. Desemparament.
Sí, aquest és un passatge que a mi des de... Abans d'escriure el llibre, era profà, eh? com a bon catòlic, no estava massa avesat a llegir la Bíblia, però sí que l'havia llegit alguna vegada i sí que em va cridar molt l'atenció que aparegués aquest home, que un cop ja han fugit tots els apòstols, i volen prendre Jesús, apareix aquest home que apareix vestit només amb una peça de lli i que els esbirros que venen a prendre Jesús també el volen agafar ell, però ell es desfà i ens hem d'imaginar els que venen a prendre Jesús que amb aquest sudari de lli i un noi que es fuig despullat. I això és l'únic nu explícit que apareix en l'Evangeli de Marc i en tots els evangelis. I saber que aparegui aquest nu és molt estrany, no trobes? És a dir, que de cop i volta, sense que aparentment vingui a tomb, aparegui un home nu enmig d'una cosa tan important com és la presa de Jesús, doncs et fa preguntar sobre per què apareix aquest home i en concret i què vol dir que vagi nu i què vol dir aquesta nuesa. I aquesta nuesa, doncs, te n'adones que se n'ha parlat molt, els teòlegs han volgut identificar aquest home que fuig nu, aquest jove que fuig nu, amb el mateix evangelista Marc, però a mi això no m'acaba d'agradar, és a dir, no és que no m'agradés, és a dir, que no m'explicava la nuesa. És a dir, apareix un home nu i tu el que vols és saber qui és aquest home nu, però en canvi el que sobta és que aparegui nu i que és aquesta nuesa. Jo aquesta nuesa l'entenc, si l'entens, si deixes d'intel·lectualitzar-ho i entens que ets tu aquest home que vol salvar-ne un altre però que a darrere un moment et desfàs i apareixes nu al mig del món. Tu deies que abans, quan a la presentació havies dit que la nuesa és una manera d'anar pel món, un estat d'anar pel món, i jo penso que ho hauria de ser, però nosaltres l'entenem com una manera de no estar pel món. És a dir, la nuesa és desemparament. Si tu t'identifiques amb aquest noi, apareix que t'arranquin tots els vels, que t'arranquin... La Marga abans parlava, no?, de la cabellera fins i tot com a vestit, i aquesta exposició valenta que va fer quan estava malalt d'anar... Aquest és el desemparament. El desemparament, és a dir, és aquest mostrar-te, aquest saber, aquest vel que tots portem a sobre, que no ens podem desfer, que és el que a nosaltres ens permet presentar-nos en societat, però que, d'altra banda, és allò que, d'alguna manera, potser ens aparta de l'autenticitat. Aquest seria... Aquesta no és el que interpretaria jo, aquesta no és aquest desemparament. No sé si m'he explicat, eh?
Sí, sí. Jo volia seguir parlant de la nuesa, ja que el llibre es diu així, més enllà doncs, de la Bíblia, però segur que aquesta relació complicada, difícil, que tenim amb el nostre cos nu i sobretot amb la presència del cos nu dels altres, segurament part sí. vingui doncs, per una herència mil·lenària del cristianisme. Jo volia preguntar per què hi ha aquesta relació tan complicada amb el nostre cos nu i sobretot amb la presència del cos nu dels altres.
Amb la presència del cos nu dels altres, bé, no et sabria explicar, és evident que la nuesa, és... Nosaltres, una cosa que és interessant és veure com nosaltres venim al món nus, però en canvi no sabem marxar del món nus. És a dir, quan morim, una de les principals tasques que té la família és vestir els nostres morts. Vestir, o encara que només sigui, això ho fem... Som els cristians, però encara que fora del món cristià, els abillem d'alguna manera. Encara que no sigui amb ropatges, els abillem. Llavors, clar, la pregunta no seria tant per què, o sigui, què és la nuesa, sinó per què ens vestim. Aquesta, em sembla que la pregunta aniria per aquesta banda. És a dir, per què ens vestim? És a dir, si venim nus, per què som incapaços de recuperar aquesta nuesa ni tan sols després de la mort. I jo em penso que hi pot haver moltes, explicacions, però potser l'interessant és veure com fins a quina mesura hem de ser capaços de recuperar aquesta nuesa. Aquesta nuesa que pot ser metafòrica o pot ser física. És a dir, per què tenim aquesta vergonya? Doncs perquè m'imagino que nosaltres, quan entrem en relació els uns amb els altres, Digues.
No, jo no estic parlant, t'estic escoltant.
Vale. Quan entrem en relació els uns amb els altres, nosaltres ens convertim en relat. I aquest relat ja no deixa de ser un vestit. No deixa de ser un vestit. Llavors, per això, em sembla que ens costa tant despullar-nos o presentar-nos de manera sincera. Entre altres coses, perquè la sinceritat ens l'han de donar els altres. Llavors, com que tenim por aquesta sinceritat de veure'ns a nosaltres mateixos, és a dir, el nostre cos és un espill, el veiem en un espill dels altres, potser per això ens costa tant la nuesa i la nuesa en els altres. La nuesa en els altres de la qual parlaves tu. A la nuesa en els altres hi ha una part que és evident, que és el pudor o la necessitat de contenir un impuls.
Encara ara... mos escandalitza, per exemple, recordem doncs les fotografies aquestes massives doncs de fa 15-20 anys, Spencer Tunick que doncs en va fer una a Barcelona, que va ser, en fi, cas va ser sota les fonts de Montjuïc, sota el Palau Nacional,
que va
rebre moltíssima gent de la demandada, però n'ha fet d'altres, no? I sempre amb un amb una perspectiva, amb un plantejament, diríem, artístic, que ha mostrat, doncs, milers de coses, no? És com, en part, una provocació fa 15-20 anys, i encara ara, en certes manifestacions polítiques, ho veiem ara, doncs, per exemple, el dia doncs, de l'orgull, doncs, manifestants doncs, a Madrid, o, en fi, de diversos gèneres, doncs, caminant després, segueix sent una arma política el cos, no?
Sí, esclar. Esclar, evidentment, el cos i la manera de presentar-lo és una arma política perquè, esclar, el vestit també és una arma del poder, d'alguna manera. És a dir, nosaltres no vestim ben bé com volem, sinó que vestim com la moda ens dicta, com la moda ens dicta i vestim com l'època ens dicta. Vestim una miqueta com les estructures del poder ens fan vestir. D'alguna manera, no triem ni el color de la nostra roba, sinó que triem el color de la nostra roba en funció del que tenen disponible per aquell any les marques, etcètera, etcètera. Per tant, si ho mires des d'aquest punt de vista, qualsevol acte que facis, com repartir els cabells o portar-te una peça de roba menys o una peça de roba més del que dicten els cànons, és un principi de resistència o de rebel·lió. Per exemple, ara no hi pensava, que ho dius, però a mi m'agrada córrer descalç, per exemple. I també és un acte de despullar-se, és un acte de rebel·lió. Cada vegada que corro descalç, hi ha gent que fuma i et diu, et faràs mal, no? I és un acte, t'adones que sí, que sortir fora del que és, del que està marcat, de la manera de vestir-nos, és un acte polític i que pot tenir força, com amb els exemples que tocaves de dir, del dia de l'orgull, etc.
Ja per acabar, Víctor, estem xerrant amb Víctor Pérez i Flores, en aquest cas per parlar de la nuesa, aquesta nou llibret. Són llibres molt, diríem, assequibles, tant per tamany com per text, no per això, doncs, menys rigorosos. I ara xerrant, doncs, amb aquest doctor en Ciències del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat de Girona, que ha dedicat un capítol d'aquesta col·lecció, ha parlat de la... Va conviure amb la revolució i amb l'arribada, doncs, diríem, dels hippies fa 60 anys. Va haver-hi un xoc entre, en aquest cas, la mentalitat tradicional, que precisament aquí era molt moderada, molt conservadora, recordem les dones vestides, doncs, amb un mantell llarguíssim negre que les cobria tot, fins i tot el cap, i després, doncs, aquests homes, dones, criatures que anaven despullats, conills, no?, com diem aquí, per tot arreu. Aquesta tradició de la nuesa s'ha mantingut, el vestit de pagesa s'ha perdut, i en canvi les pròpies generacions de formenterers, o part d'elles, han assumit aquesta nuesa i aquest banyar-se, sobretot, despullat. Estaríem parlant d'un cas particular degut, doncs, a aquesta confluència entre... una comunitat dels hippies i un lloc tan petit, entre una comunitat tan petita de rebuda, com si diguéssim?
Sí, home, suposo, jo crec que és clar que és un cas molt particular, tot i que en aquests mateixos anys hem tendit a treure'ns roba, sobretot quan estem al litoral o quan estem... Però això de el que has dit tu, no?, de crear una tradició de banyar-se conill, home, sí, és un cas, suposo, molt particular. No, el desconec, jo. Però que és evident que és crear una tradició nova i, bueno, i esperançadora.
I hi ha una cosa que em fa molta gràcia, és aquests consensos que hem creat... en relació al cos nu, no? Durant molts anys varen veure, doncs, dones despullades al cinema, però no en veiem d'homes. No es veien penis, no es veien genitals masculins. No. En canvi, es veien dones despullades al cinema de 70, 80, 90. Després, per exemple, en relació a la platja, que aquí a Formentera estem molt envoltats de platja, hi ha aquest consens que s'ha generat entre tota la comunitat que la sorra, el que és la sorra de platja, permet la nuesa. Però si algú traspassa a 20 centímetres de la sorra a un camí, a una passarel·la de fusta, a l'asfalt, ja està fent un comportament, diríem, impropi o no apropiat. I és un consens, perquè al cap i la fi està a 15 centímetres del lloc on l'altra gent està despullada. No, és molt curiós, no?, aquesta mena de consensos inconscients que ens hem dat en relació a aquest tema, no? Que no passa amb altres qüestions.
Això és molt interessant, el que dius tu, no? Perquè és el que deies tu de la nuesa dels altres. És a dir, la nuesa dels altres, el dret que tens sobre el teu cos, però a no ofendre els altres. I aleshores, si t'hi fixes, la platja, el que llim de la platja, és un consens, però al mateix temps seria com una peça de roba. Això passa fins i tot en les platges textils. La gent també es permet una nuesa a si mateixa, que no es permet, és a dir, que quan ha de sortir també es posa un pareo o el que sigui. És com si hi hagués, se'ns posés, el que dèiem al començament, si ens posés un vel als ulls, que aquí ens ho permetem. I té a veure, per això també és important el que deies tu de fer l'ús del cos i de la nuesa com una arma política, sobretot perquè és pels desemparats. Això sempre s'anirà a part dels desemparats, eh? Però és molt interessant, molt, molt interessant el que acabes de dir.
Molt bé, doncs gràcies a Víctor Pérez Flores per haver-nos atès aquest matí i aquest llibret de la nuesa per tots aquells que us interessi, doncs, el cos i com, diríem, el situem en el nostre imaginari, ja sigui moral, col·lectiu, cultural, doncs ell doncs va a l'arrel, va en aquest cas doncs a la Bíblia 2000 anys enrere i a partir d'aquí doncs desenreda tota una sèrie de reflexions molt interessants. Es fragmenta una vegada més aquesta editorial que ens va sortint amb textos que ens fan pensar. Gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.